Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. 4 de cada 10 noies d'entre 16 i 29 anys han patit violència masclista, sexual o psicològica. Ho diu un estudi elaborat per l'Observatori Català de la Joventut que revela que les dones joves són el grup d'edat on hi ha més víctimes. La probabilitat de patir violència és gairebé 3 vegades més gran en les noies joves que no tenen parella en comparació amb el risc que tenen les dones d'entre 30 i 49 anys. Les dones que han tingut parella en el passat tenen gairebé el doble de risc que la resta de patir violència psicològica. També són les que han patit més formes de violència, com que la parella els controli les activitats, la manera de vestir o el fet de parlar amb altres homes. L'estudi assenyala que la victimització de les noies joves es pot agreujar si estudien, treballen, són econòmicament dependents o tenen diversitat funcional. L'Observatori Català de la Joventut recomana reforçar la formació i proposa impulsar tallers d'autodefensa feminista. També suggereix que es facin tallers per a nois perquè analitzin les violències masclistes i treballin sobre els seus comportaments. I en política, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha assegurat que no hi ha hagut cap problema fins a dia d'avui entre les dues forces que formen el govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Giró ha negat que hi hagi hagut desgavell en la tramitació dels comptes i ha insistit que l'opció prioritària per aprovar-los sempre ha estat la CUP.
He de dir que el govern, en el si del govern, les conselleres i consellers el que pensen sempre és en l'interès general del país, en el bé comú dels ciutadans, i en el si del govern no he vist cap problema fins ara.
El conseller, a més, ha comparat la relació entre els socis del govern català amb els del govern espanyol i ha assegurat que entre Junts i Esquerra no hi ha hagut baralles similars a les de les dues vicepresidentes del govern espanyol. L'Audiència de Lleida absol un home acusat de maltractar i violar la seva parella. La Fiscalia demanava 13 anys i mig de presó per a l'acusat per un delicte de violència física i psíquica habitual, amb l'agreujant d'haver-ho fet al domicili. També l'acusaven d'un delicte d'agressió sexual amb agreujant de parentesc i per maltractament familiar. Els magistrats, però, consideren que no hi ha prou proves que justifiquin una condemna i han acabat absolent l'home. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per atracar un banc al barri de Sant Gervasi a Barcelona, intimidant i agredint els treballadors. Els fets han passat al voltant de les dues del migdia, quan un home ha entrat vestit amb perruca, ulleres i abric i a bandolera, amb la intenció d'endur-se els diners de l'entitat. També hi havia un segon implicat que exercia de còmplice. Agents de proximitat han detectat el robatori i han arrestat els dos lladres quan es disposaven a fugir amb el botí. També han alliberat a dos dels treballadors a qui els detinguts havien lligat amb brides. Un dels atracadors tenia 4 antecedents i l'altre 6, a més d'una ordre de detenció pendent. La Divisió d'Investigació Criminal també els ha relacionat amb dos fets més. Ingressa a presó l'home detingut a la Ràpita per la mort violenta d'un home. Els fets van passar aquest cap de setmana quan un home va morir després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'autòpsia va revelar que la víctima tenia signes de violència. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que l'edifici on van trobar l'home s'hi havia fet una festa amb grans quantitats d'alcohol i cocaïna i que hi va haver una baralla entre la víctima i un altre home. La policia el va detenir dilluns i avui ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial. I ara els esports amb Carla Buigas.
L'Uni Girona té una cita aquest vespre a les 8 per seguir lluitant per una plaça pels quarts de final de la Champions femenina. S'enfronten al bàsquet landès, un equip amb jugadores molt fortes i les actuals campiones de la Lliga francesa. Tot i això, la tècnica de l'equip, Laura Antoja, sap que tenen possibilitats si imposen el seu joc.
Si aconseguim fer el que està seguint el nostre joc, que és accelerar el ritme, no deixar-les ordenar per la Domerc, que sempre sap on vol jugar la pilota, i aquest instint que tenim de robar i de poder fer cistelles fàcils, doncs jo penso que és un dia per poder guanyar.
Assegura també, però, que jugar fora de casa el juga en contra, ja que l'afició de l'Andes està molt implicada i crea molta pressió. Considera que les jugadores hauran d'estar mentalment molt fortes. I també avui el Barça d'handbol es troba amb el Kielce en una nova jornada de la Champions. Els blaugranes van perdre davant els polonesos 30-32 la setmana passada, fet que els va fer allunyar-se del lideratge del grup. Feia 6 anys que els blaugranes no perdien al Palau. Avui els de Carlos Ortega tenen una nova oportunitat per apropar-se a aquest lideratge si guanyen la trobada d'avui. El partit és a 6:45. Una nova derrota, però deixaria el Barça pràcticament sense opcions d'acabar primer i s'hauria de jugar al segon lloc amb el PSG i el Veszprém.
Moltes gràcies, Carla. Seguirem aquests partits i ampliarem aquestes i més notícies al Punt i Seguit amb Diana Silva. Ara els deixem amb Tot anirà bé, de Toni Marín. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts i aquí estem, compartint aquesta tarda de ràdio, aquesta tarda encara de tardor, per sorprenent que sembli, en el que ha canviat substancialment la manera, per exemple, la que ens arriba la gent a l'estudi, no? Fa 4 dies encara veiem algunes bermudes entrant a l'estudi, avui ja veiem jerseis d'aquells que conviden a menjar-se els torrons i les neules, no? És a dir, fa fred. Han baixat de manera molt considerable les temperatures i, déu-n'hi-do, la pluja que està caient a tot el país a les últimes hores. Mirin si ha caigut pluja, que de fet avui hem començat el nostre programa saludant la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Montserrat Ballarín, recordant que avui és un dia clau, perquè a les 6 de la tarda és previst, com saben, que s'encenguin els llums de Nadal de tota la ciutat. També el pessebre, que és el pessebre de la plaça Sant Jaume, és ben bonic aquest any. No sé vostès què pensaran, però a mi m'agrada molt aquesta cosa que han fet de posar 51 grans figures que ho il·luminen tot, des de el carrer Ferran fins al carrer Princesa, creuen la plaça de Sant Jaume, molt bonic. En fi, que saben que ens explicava la senyora Ballarín que l'única cosa és que estàvem atents a veure què passava amb l'espectacle que era previst a les 6 de la tarda coincidint amb aquesta encesa. Doncs s'haurà d'esperar. Almenys fins a les 8, no? Perquè efectivament ha caigut molta pluja i encara alguns punts de la ciutat ens diuen que està plovent, amb la qual cosa d'entrada és a les 8. Ho dic per si vostès tenien previst anar a la plaça de Catalunya aquesta tarda. Hi ha coses que canvien. Per exemple, abans, no sé si vostès han fet alguna vegada que allò de dir «Ai, m'agradaria comprar-me una moto», no? I anava al concessionari, potser s'esperava uns dies, una setmana. Però que et diguin a l'abril... Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Toni Rodríguez és business planner i analista de mercats a Yamaha Motor. Ens deies que no teniu la situació dels cotxes, que ahir veiem que la gent es compra un cotxe i li estan entregant, o li estan dient que li entregaran el mes d'agost, però vosaltres, déu-n'hi-do, també hi ha, no?
Sí, sí, la veritat és que ser marca de referència té coses bones i coses dolentes, i és que la gent vol el teu producte i el vol ja, no? I llavors quan te'n vas a un lineal d'un supermercat i busques un producte de marca blanca, no? Doncs si et diuen que t'has d'esperar un parell de setmanes, doncs potser busques una altra marca, no?
I ja està.
Però en el nostre cas no, la gent vol esperar, s'espera, i de moment, bueno, creuem els dits perquè això, diguem, hem passat, no? Com abans et comentava, de gestionar comandes a gestionar expectatives dels clients.
Perquè tu que ets analista de mercats, la resta de mercats estan igual?
Sí, sí, bàsicament, en general totes les marques estan igual. És veritat que hi han marques que fabriquen en països on la situació de Covid, perquè això no és només dintre de la cadena de subministrament, sinó també el procés de fabricació afecta molt, no? Si la teva fàbrica està situada en un país on la tassa de Covid o la situació sociopolítica és millor i sanitària, doncs la fabricació continua. En el nostre cas, fabriquem en 6 països del món.
Clar.
No? I els ports també, els ports estan en cadascun dels països. Llavors, els problemes es divideixen tant en la fabricació com en el propi subministrament.
Déu-n'hi-do. Doncs quin panorama, no? I són, en principi, les previsions són positives o la gent no sap massa què tenir-se? Què us estan dient?
Sí, bueno, això també ens canvia depenent dels mesos, no? Ara mateix està pujant la incidència a tota Europa. Nosaltres tenim aquí a Europa fabricació a França. De moment les dades són bones, però hi ha altres marques que tenen fàbriques a Alemanya, a Àustria, i ja, bueno, ja veiem per les notícies com està afectant allà, no? En el nostre cas tenim un marge de maniobra d'uns 3 mesos, que són les dades que ens donen les fàbriques més llunyanes que tenim.
Yeah.
Llavors, quan allà s'afecta, doncs, escolteu, d'aquí a 3 mesos tindreu problemes, no? Llavors, els concessionaris es queixen, els clients es queixen, tothom, però clar, no, en no, això no podem fer res.
No es pot fer absolutament res. És veritat que estem en una molt bona situació en aquests moments amb el tema del Covid aquí, però efectivament aquelles empreses que estan treballant amb l'exterior estem veient que ja tenen molts problemes, no? I sense anar més lluny m'explicaven com s'estan començant a anul·lar moltes fires una altra vegada arreu d'Europa, no? Gemma Morante, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
La Gemma Morante és cap de màrqueting de Bacus.
Sí.
Que no cal dir res més, no? Són dues marques, tant Yamaha com Bacus, que tothom sap absolutament qui són. Com ho esteu passant vosaltres?
Doncs nosaltres cal dir que no ho estem passant malament. Vam ser previsors perquè aquesta situació no és nova d'aquest any. L'any passat, amb la situació de la pandèmia, ja estàvem tenint aquest tipus de problemes. El que passa que aquest any s'ha aguditzat. I com que vèiem que això anava a passar, nosaltres vam ser previsors i vam fer totes les compres de Nadal molt més avançades de del que fem habitualment. I llavors ens cal dir que a data d'avui el 95% de les joguines estan a l'espera a les nostres botigues perquè els Reis Mags i el Cagatió els puguin venir a buscar.
Anava a fer una broma. Anava a dir, no hi ha problema per aconseguir l'agenda 2021.
No.
És una broma, evidentment.
Sí.
Em permetran que saludi a dues persones més. Ens acompanya Ricard Cayuela, aquí a l'estudi. Bona tarda, senyor Cayuela. En Ricard Cayuela és gerent d'Estafan Nexa, és psicòleg general sanitari, és coordinador del grup de treball de psicologia i salut econòmica del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Salut? Com és això? Psicologia i salut econòmica, ho tenim tot aquí, no?
És una variable desconeguda, però que existeix des del 1902, però en aquells moments els economistes clàssics no ens van, bueno, no els van deixar dir res a aquells que van començar a moure la psicologia econòmica. I ha sigut a partir de l'Obama i a partir de totes aquestes crisis que s'ha tornat a posar de moda els plantejaments de la psicologia econòmica.
Una situació com aquesta, jo no la recordo.
Una situació com aquesta...
Sí, de que tots tenim ganes de comprar, que ens diuen que la tassa d'estalvis que hi ha a Espanya està completament disparada. Es parla de 50.000 milions d'euros que s'ha estalviat durant l'any de la pandèmia, que la gent té ganes de gastar-los, a més, i que van a comprar i no troben allò que volen.
Bueno, jo al principi això ho comparo... Comparo l'economia amb els individus. És a dir, quan els individus es van donar el pistoletazo de salida, vam invadir les terrasses, els carrers, tot.
Sí, sí.
Amb l'economia passa el mateix. La gent vol comprar, justament perquè feia temps que no comprava, vol tornar a les costums d'abans, i econòmicament, la companya ho ha dit, hi ha empreses que no han fet previsions, que no s'esperaven un moviment tan brutal de recuperació, no? Mm-hmm. I per això crec que està passant el que està passant.
Són les empreses d'una banda i els consumidors d'una altra.
Sí, 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 sí. Uns que fan demandes i els altres que no han planificat prou. Hi ha problemes amb el tema de transports, amb el tema dels containers, hi ha tota una... Bueno, està a l'ordre del dia en qualsevol informació que puguis. Jo, de totes maneres, també penso, i posaré l'exemple de Xina, no? Xina, per una part, sembla que no estaria donant abast, per altra part, Xina està dient que vol rentabilitzar el comerç interior.
Sí, sí.
I la tercera posició és que Xina diu que no dona l'abast.
Yeah.
Això, la tercera posició seria l'estratègica.
El
no?
Toni, veig que domina el tema del que està parlant en Ricard Gaviola, què et sembla?
Segur, segur.
Bueno, això és Vox Populi, no? Que al final Xina ha acaparat un mercat o una capacitat de construir abismal. Ells tenen marques xineses, tenen, bueno, no només... l'exemple, no?, dels cotxes. O sigui, un cotxe està construït de moltes parts i aquestes moltes parts es fabriquen en moltes altres zones, no? Uh-huh. I Xina és un gran productor d'això. Llavors, no només Xina, també en el nostre cas Estats Units és un gran productor dels nostres productes, perquè quan pensem Yamaha sembla que és només motos, però també motos d'aigua, quads, etc. Llavors, en aquest pistoletazo de sortida que deia, els països ha semblat que pensaven sempre abans, o primer amb ells mateixos, no? Per què he d'exportar si he d'agafar tot això i donar-ho al meu comerç interior?
Clar. Permeteu que introdueixi una altra persona la nostra conversa, algú que en sap molt també de tota aquesta qüestió. És el director de l'àrea d'Economia i Empresa de la PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya, Ángel Hermosilla. Bona tarda, senyor Hermosilla.
Hola, bona tarda.
La pregunta és si tanta globalització ens està passant factura ara.
Pues sembla que sí. El fet d'aquesta interdependència que tots tenim d'altres zones del món ens està passant factura, com esteu dient al llarg de la conversa, no? Mm-hmm.
Home, estem sentint aquí, la tertúlia d'aquest programa, que com es pot imaginar aquí passa tothom, ens estan sortint coses interessants, no? Com perquè, per exemple, ara, finalment, a la Unió Europea s'està parlant de fabricar xips europeus, perquè ens hem adonat de sobte que a la Xina ens tanca la xeta, ens quedem així, com estem ara, no?
Sí, bueno, a veure, s'està parlant d'una tempesta perfecta, quan es parla del perquè de tota aquesta situació, perquè hi ha elements de demanda i elements d'oferta. És a dir, esteu parlant, i molt bé, d'aquesta reactivació econòmica, que no només ha estat intensa, sinó que ha estat molt desordenada, s'està fent de manera molt desordenada i, a més, alimentada per tot tipus de programes d'ajuts que s'han posat en marxa arrel de la crisi de la pandèmia, a menys de la primera a la segona onada, no? I d'altres elements que estan d'alguna manera empenyent la demanda a l'alça, i per la banda de l'oferta, doncs ja esteu parlant de molts temes, que a més, amb circumstàncies extraordinàries com temes climàtics, com pugui ser sequeres en determinades parts del món, o pluies torrencials en altres, si tot, quan parles de semiconductors, és que alguna gran fàbrica del món ha patit greus problemes que els ha obligat a aturar la fabricació de xips. I, és clar, tot això s'ha donat en un moment determinat creant aquesta, com deia jo, tempesta perfecta. I, clar, com a conseqüència d'això, ens estem trobant aquestes situacions que estem parlant.
Clar.
Amb un efecte molt directe, que és l'increment de preus, que al final tot això acaba en augment de preus.
Ja. Ens diuen que justament és el sector que vostè representa, el de les petites i mitjanes empreses, el que es veu seriosament afectat per tot aquest tema dels subministraments, no?
Sí, sí, a les petites i mitjanes empreses són les més afectades. Però en qualsevol cas és molt general, Els efectes d'aquesta situació són a tot el món, a tots els sectors d'activitat, pràcticament, i a tot tipus d'empreses. I una altra cosa curiosa, almenys, és que s'està produint a tots els materials, a totes les primeres matèries. No és només de, com feia anys, del petroli, o no és només del gas, o no és només dels metalls. És que pràcticament totes estan registrant problemes d'aprovisionament.
Jo estic, li dic de veritat, estic molt, molt sorprès. Aquesta és una conversa oberta, Podeu intervenir en el moment que ho considereu oportú, perquè en realitat vosaltres sabeu molt més que jo sobre aquesta qüestió. Si penseu que podeu aportar o voleu donar una opinió en qualsevol moment, sense necessitat que jo us digui res. Però deia que estic veritablement sorprès, perquè quan mires els sectors afectats, com molt bé comenta el senyor Hermosilla, te n'adones que la cosa va molt més enllà dels xips. Estem parlant de la construcció, per exemple, que és un sector molt afectat. No hi ha rajoles, per exemple. És una cosa tan al·lucinant com que costa trobar rajoles en aquests moments. Falta alumini, falta ferro, falta plàstic, falten electrodomèstics, concretament també electrodomèstics petits, perquè sembla ser que majoritàriament es fabriquen a la Xina. Ens deien, en contra del que com a bons previsors no us ha passat a Bacus, però que sí que hi ha una crisi amb el paper. La falta de paper no afecta només el paper d'ús domèstic, sinó també pot acabar afectant el món editorial. I ho explicàvem, no?, que tant el paper com el cartró està impactant dins el món de l'edició. El sector del vi... Clar, és que aquí ho deia vostè, senyor Mosella, fa una estona. Això és una tempesta fantàstica, en la que tenim la crisi de xips, però tenim el problema dels camions, en fi, tenim el Covid, és que s'ha juntat tot, no?
Sí, sí, i tenim el problema del gas. Pues és clar, s'està produint un augment brutal de la demanda del gas a nivell mundial, i la raó està una altra vegada a la Xina. Per què? Perquè la Xina ha decidit canviar del carbó al gas per intentar reduir la seva contaminació. Conseqüència, el preu del gas està pels núvols actualment. I hi ha països que s'han tornat a passar el carbó. Vull dir, és clar, es dona una sèrie de circumstàncies. A Europa, evidentment, el problema del gas el tenim amb Algèria, que no, que té conflicte amb el Marroc, però també Rússia amb l'Europa occidental. Vull dir, tots aquests elements que en altres ocasions es donaven de manera, podríem dir, independent, ara s'estan ajuntant en una determinada, en una determinada context, no? I això està provocant que això sigui molt general, efectivament.
Sí, sí, senyor Cayuela, i després Xema Morante.
Estava pensant que estem en una segona pandèmia de consum i aprovisionament, no? És a dir, hem tingut una pandèmia de tipus mèdic i ara tenim una pandèmia que es relaciona amb les ànsies de comprar i de tornar a disfrutar com es disfrutava abans, i una manca d'aprovisionaments que és, francament, per aquesta manca de previsió d'una majoria d'empresaris que no pensaven que la cosa seria...
O no es podien permetre, no? És a dir, que clar, no tots els empresaris són Abacus o Yamaha, és que hi ha molt petit empresari que té l'estoc que pot tenir, segurament, no?
No, i que el que comentàveu de que afecta diferents sectors, nosaltres ja ho vam patir aquest any amb la campanya de tornada a l'escola, perquè hi ha molts productes que venen d'Àsia. Llavors, tot i que nosaltres apostem molt per la producció local i molt europea, ara això el que està fent és que hi apostem encara més, no? Perquè al final, quan depens de segons quines marques de grans multinacionals que fabriquen i produeixen en allà, et trobes amb aquesta situació. I nosaltres, per exemple, de les grans marques, sí que és veritat que, tot i fent una previsió, ens ha fet patir, perquè els contenidors potser no teníem data d'entrega i saps que tens enganxats allà molts mils d'euros, i a poc a poc han anat arribant, però sí que hem tingut que cancel·lar un 3% de les nostres comandes perquè no anaven a arribar a temps.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar.
Estem parlant de joguines, eh?
Estem parlant de joguines, no? I llavors, i a la campanya de tornada a l'escola ens va passar també, no?, que hi havia, al final nosaltres vam tenir que oferir productes alternatius de les mateixes característiques i prestacions, perquè hi havia coses que, com que venen d'allà, no les teníem. Llavors, bueno, el que ens va salvar és que el 58% de la marca pròpia nostra, Abacus, està feta aquí a Espanya.
Clar.
Llavors, bueno, això el que ens accelera és apostar més per la proximitat i per fer les coses a nivell local.
És que és un debat interessantíssim, no, Toni, aquest? És a dir, perquè en realitat porta implícit un altre debat, que és el canvi del model econòmic.
Sí, sí.
És a dir, quan jo deia allò de la globalització sense estar passant factura, tu en aquell moment afirmaves, efectivament, i probablement hi ha un cert conservadorisme lògic, no? De l'economia, de cara a garantir-se el seu propi abastiment. No?
Exacte. O sigui, això jo ho podria comparar amb un exemple que jo crec que tots els d'aquí tenim clar, que és tratar de fer una quedada amb amics per WhatsApp, no? Estem intentant tot el món, a la vegada, quedar a la mateixa vegada en un lloc, que és guanyar diners i ser els primers en oferir això. I no som capaços de posar-nos d'acord en ara, no? Tothom vol anar a l'elèctric, tothom vol el seu producte ara, i els ports no estan dissenyats per això. Els camions no estan dissenyats per això. Tot això no està dissenyat per tothom posar-se de vegada, no? Llavors, bueno, jo crec que la gent també ens està ensenyant a canviar el model de negoci, a ser més flexibles i a trobar alternatives, a dir, no, doncs mira, el teu producte és aquest, no, però bueno, et puc tenir un altre que sigui similar o de les mateixes característiques. Ah, sí, no, jo em vull esperar. Ah, d'acord, cap problema. Però és veritat que aquest sistema que tenim muntat, no?, de cadena de valor, que a nivell d'excel·lència ens funciona a nosaltres, perquè al final som una marca japonesa, que el nostre 60% de producte està fabricat i dissenyat allà. Després tenim a Europa, però a Europa en aquest cas no som el principal mercat, en el nostre cas de Yamaha. Llavors, si després això ho baixem a nivell nacional, tampoc som el primer mercat a nivell europeu. No? I això ho podem anar baixant fins a, en aquest cas, Barcelona sí que és el primer mercat a nivell nacional, no? Però bueno, nosaltres, el nostre objectiu sempre és que tothom tingui les mateixes possibilitats de tenir el producte que desitja, independentment del lloc nacional on es troba.
El que sí és evident és que el model econòmic està morint. Està morint, i des de dalt ningú es plantejarà canviar-ho. Hi ha diversos models econòmics que estan començant a pujar des de baix, però que circulen per carreteres secundàries perquè no tenen el poder i la força, però estan funcionant. Hi ha diferents models que ara seria, no tindria temps d'explicar, però el model econòmic que s'està morint comença a estar substituït. En 15 anys es parla d'una substitució al 50%, per altres models econòmics que no juguen amb tota la història neoliberal.
Però hi havia aquella cosa, aquella dita, i em perdonaran la simplicitat de l'argument, de caballero, poderoso caballero don dinero, no? No farem res quan és el diner en el que està en joc? És a dir, això no ens obliga de veritat, a nivell d'Unió Europea, ja parlo, de posar-nos les piles de debò, des d'un punt de vista de competitivitat, o fins i tot pensant en el que està fent la Xina en aquests moments, que és garantir-se la producció interna, no? No cal, a nivell europeu, un esforç d'aquestes característiques que vagin en aquesta direcció? Gemma,
sí,
per exemple?
Això és el que estava dient jo abans, de que hem d'apostar per la producció local, la producció, si no és a nivell nacional, anar a Europa, però no dependre d'Àsia, com actualment ens hem vist tots, perquè amb aquesta situació hem comprovat que tots els sectors, absolutament tots, hi ha algú que ens fa dependre d'ells, no? Llavors, jo crec que també per nosaltres mateixos seria molt bo a aquesta aposta d'intentar ser nosaltres els que ens subministrem.
Però hi ha una cosa que és molt interessant aquí, no? Perquè quan hi ha una crisi, no sé, senyor Mosella, què pensa, no? Quan hi ha una crisi del caire que sigui, tots prenem nota, tots arribem a grans conclusions sobre que això ha de canviar, no hem de tornar a caure, no? Que hem de parlar de les hipoteques i d'aquelles coses, no? Hem de tornar a caure amb els errors del passat fins que es soluciona. Clar, jo m'imagino que tot això, els interessos asiàtics són els que són, i les exportacions asiàtiques també generen molts diners de cara al producte interior brut d'aquells països, no? No crec jo que es quedin de braços creuats deixant que la resta fem el que fem. No entén, senyor Mosella, que tenim un seriós risc de la que passi tot això, tornem exactament al lloc on estàvem?
Doncs sí, el risc que existeix, evidentment, i la reflexió s'està produint en molts àmbits, perquè, bueno, jo un tema que ha sortit, és que el model s'està morint, el model s'està transformant, perquè, bueno, ja s'estan produint canvis, no? S'han produït canvis en les pautes de consum, que això va començar amb la pandèmia i ha afectat, aquest canvi ha estat afectant a les cadenes de logístiques, perquè les ha obligat a canviar, per exemple, hem passat a consumir més productes sanitaris, més productes digitals, i tot això ha modificat les cadenes logístiques i les cadenes d'aprovisionament, però també està provocant un canvi en les pautes de producció. Abans, per exemple, ara s'està posant en qüestió tot el just-in-time, que era un sistema de fabricació del sector de l'automoció, no? Que no es feia estoc de productes, sinó que es treballava amb producte al dia. Uh-huh. I això ara mateix, com està funcionant tot, com està funcionant, moltes empreses estan qüestionant de si ha de tornar a fer estocs de primeres matèries o de components per evitar aquest tipus de qüestions.
Clar.
Per tant, s'està transformant ja el model per tot arreu, vull dir, el consumidor, però també el productor. I més que canviarà, no? Jo volia introduir un tema que a mi em sembla molt interessant, perquè esteu parlant d'Europa. És veritat que Europa jo crec que no ha sabut estar al nivell en tota aquesta qüestió, perquè si és cert que la Comissió Europea ja portava almenys 10 anys a estudiar la vulnerabilitat de l'economia europea pel que fa a aquests components i primeres matèries i tal, no havia fet res important al respecte, no? Ara sí ja comença a moure's i comença a plantejar-se a posar fàbriques de xips a Europa, no? Però el que sí està revelant és que tenim una gran oportunitat per reubicar i relocalitzar activitat industrial a Europa, que havia marxat a altres continents. Avui, per exemple, em comentaven que en el sector tèxtil hi ha un impuls de la fabricació de telers a Espanya, perquè hi ha molta activitat que havia marxat al continent asiàtic que ha tornat a Espanya, no? Vull dir que tenim una gran oportunitat per impulsar una activitat que segurament s'havia deslocalitzat o s'havia concentrat en el continent asiàtic o en altres continents, i que ara, doncs, evidentment s'ha posat de manifest que la proximitat, com molt bé heu dit, és fonamental.
Jo m'havia apuntat al concepte...
No efectes d'activitat, sinó efectes d'aprovisionament. Hi ha empreses d'Europa que s'estan ensortint perquè han descobert que tenien un proveïdor proper, potser un altre país europeu, que abans no ni l'havien considerat perquè tenien ja el proveïdor xinès, no?
Clar. Jo m'havia apuntat al concepte del quilòmetre 3.000, és a dir, entenint que el quilòmetre 0 és una cosa que fan a la cantonada de casa, el quilòmetre 3.000 d'alguna manera vindria a ser el mateix, però a nivell de Unió Europea. I probablement, clar, una altra cosa és cada vegada que parlem d'Europa que em diuen és que Europa no ha estat a l'alçada. Un dia d'aquí ens preguntarem al programa en què està l'alçada Europa, no? Perquè segurament a Europa es fan coses molt bones, però no en sabem quines. I seria bo veure si efectivament existeixen polítiques comunes que vagin, en aquest cas, en benefici del que és l'economia dels països membres. No? Senyor Cayuela, em veu esperança amb el tema o no?
El problema que estava escoltant és que ens estem quedant sense temps. Tenim la compta enrere. No podem tolerar una altra crisi del tipus que sigui econòmic o pandèmic, no? I si ho tenim que tolerar, doncs tindrem que aguantar. Aleshores, jo insisteixo amb aquest canvi de model econòmic que ve des de baix, que ningú o poques persones estan fent cas. Quines persones estan fent cas? La Universitat de Barcelona, la Universitat de València i les ONGs.
Perdoni la meva absoluta ignorància, però en què consisteix aquest canvi de model econòmic que ve des de baix?
Pues mira, és un canvi... Bueno, et posaré un model, però hi ha tres o quatre, però no tindrem temps. Però per un sí. Suposo que, si ho deus conèixer, hi ha un model que es diu l'EBC, l'economia del bien comun, que a Europa hi ha més de 2.000 empreses que estan superdesenvolupades, que no juguen amb el sistema liberal. I que, per exemple... Bueno, tinc que dir-ho, el senyor, el CEO d'Iberdrola, no sé si sabeu quan guanya 12 milions d'euros, un milió al mes. Aquestes empreses diuen, el CEO té que guanyar més diners, però no té que ser aquestes barbaritats. Bueno, clar, depèn de l'envergadura de l'empresa, no? És a dir, són empreses que tenen un concepte totalment diferent de lo que és aquest model que estem seguint i que és un desastre. Jo penso que és un desastre.
El sou d'aquest senyor m'ha recordat els sous que cobrem aquí a la ràdio.
Sí, totalment.
O a Bacus, no?
Sí, són els estàndards.
Un milió d'euros al mes, que menys, no?
Que menys.
En fi, escolteu-me, si tinguéssim un milió d'euros al mes, podríem fer una cosa que us explicaré ara de seguida a les persones que aquí ens acompanyeu a l'estudi. El senyor Mosilla, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. De veritat, ha estat molt interessant. Un dia podem parlar amb més calma perquè, evidentment, això no és un debat que s'acabi avui. Ni s'acaba tampoc quan, en principi, ja tinguem subministrament, sinó que ens obliga a ampliar la mirada, no?, sobre la necessitat de fer aquests canvis dels que estem parlant. Senyor Mosilla, ha estat molt amable.
Molt bé, a la vostra direcció. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda. És el director de l'àrea d'Economia i Empresa de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Dèiem que si guanyéssim un milió al mes, a poc que estalviéssim durant 11 mesos i no ens gastéssim ni un duro, podríem haver arribat a licitar en una subhasta que ha estat molt interessant. A punts d'Albert Einstein, de la teoria de relativitat amb errors, que és el més divertit, s'han subhastat. Algú ha pagat 11,6 milions d'euros per aquests apunts d'Einstein. Senyor Enric Carranco, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Carranco és responsable del Departament de Llibres i Manuscrits de Balclis, una casa de subhastes. No? Com podem arribar a una xifra d'aquestes característiques, senyor Carranco?
Tot és en funció, per descomptat, de la llei de l'oferta i la demanda. En aquest cas parlem d'un manuscrit absolutament únic, que a més parla més de la societat actual que no pas qualsevol altra. Hem de recordar que aquesta investigació, aquest descobriment que va fer Einstein, ha canviat el nostre món actual. Per tant, des d'un punt de vista subjectiu, es pot dir que no és un preu molt alt. Per descomptat, parlar d'aquestes xifres amb les circumstàncies actuals, tal com està el món, doncs, pot sonar una mica frívol. Però, degut a la raresa i degut al personatge, a més, tenint en compte que aquest senyor, doncs, molts dels seus manuscrits no els conservava, no és un preu alt.
Digui'm una cosa, qui paga aquests diners? És a dir, quines persones van a posar aquests diners que... Jo estic d'acord amb vostè, més enllà del titular fàcil de l'home, com algú pot pagar? Estem parlant d'un material únic en el món i escrit per una persona única com Albert Einstein, no? Però qui paga? Qui posa 11 milions i mig d'euros per tenir aquest material?
Normalment el perfil és d'institucions o persones que volen donar institucions. Hem de recordar que l'almacenatge està molt ben vist i, a més, premiat des del punt de vista fiscal a països com Estats Units. Per tant, si un fa una inversió d'aquesta mena i, a més, de voler fer una tasca de mecenes donant-ho o deixant-ho en préstec a una biblioteca pública, doncs aquesta persona aconsegueix un rèdit a nivell de publicitat o de neteja de nom, en el pitjor dels casos, doncs ha fet una doble funció, no?, aquesta compra.
Clar.
Un exemple que jo trobo bastant clarivident és el clarificador, és el del Van Gogh cèlebre dels girassols, que va ser comprat per un banc japonès per ser picat en aquesta porta.
Ja, fixis. En qualsevol cas, esperem que no els tanquin una caixa forta, i una de les coses probables pel que diu, senyor Carranco, és que càpiga la possibilitat que es puguin exposar en algun centre, no?
Sí, normalment aquests manuscrits acaben tenint una vida després de la subhasta molt més pública. Això va passar, per exemple, amb un còdex, amb un còdice de Leonardo da Vinci, que va ser subhastat i arrel de la subhasta doncs, ha estat exposat i ha estat estudiat. Vull dir, el fet que sigui notícia per part de... per la part econòmica, per la part de l'escàndol que provoca un preu rècord, també ajuda a que els investigadors doncs s'hi fixin més en aquell manuscrit i l'estudiïn molt més que no pas abans.
Lògicament.
D'haver estat notícia.
Senyor Carranco, ha estat un plaer. Li agraeixo moltíssim que hagi estat tan amable d'atendre la trucada del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.
A vostè, sisplau.
Adéu, passi bé, bona tarda. En fi, m'imagino, Toni, que el que feu ara mateix és mirar el rellotge amb una certa insistència, més que el rellotge al calendari, a veure si passen ràpid els dies i es solucionen els problemes, no?
Sí, sí, totalment. Bueno, més o menys ho tenim tot per mà, la veritat. El ritme l'hem tornat a agafar des de l'any anterior. Vam a fer els ajustos, diguem, de planificació necessari i ara mateix el que ens queda és doncs, bueno, ser honestos amb les persones amb les que treballem, donar els temps previstos que nosaltres creiem i parlar en s'entén la gent.
Avui llegíem que la producció de vehicles registra ja les pitjors dades que el 2020 per la crisi dels microxips. Són dades que ha fet pública l'ANFAC, que no ha estat amb nosaltres al programa perquè justament hi havia una reunió d'urgència aquesta tarda i era absolutament impossible que ens atenguessin. Com es presenta el Nadal, Gemma? M'imagino que la Bacus amb molta feina, no?
Amb molta feina i esperant que aquest sexta onada que sembla que s'està començant a treure el cap no ens afecti amb els aforaments i les limitacions.
De moment sembla que ens salvem, de moment.
De moment, perquè bueno, volem a veure que sigui un Nadal el més normal possible dintre de tot. Hem fet un gran esforç per poder tenir totes les joguines amb temps i forma a arrencar la campanya de Nadal com Déu mana, poder servir la il·lusió de tots aquells nens que fagin la carta als Reis o fagin cagar el tió i esperar fer una bona campanya de Nadal.
I tant que sí. Ricard Cayuela, que ens agrada comprar. Avui llegia un article que el podríem comentar fins i tot divendres, que és el Black Friday. Mm-hmm. És que em deixes que et faci una trucada, ho podem comentar amb calma, no?
Sí, sí.
Per què ens agrada ser compradors compulsius? O sigui, ja no era som compradors compulsius, sinó per què ens agrada ser compradors compulsius? És veritat, una mica, no?
Sí, sí. Bueno, des dels anys 80 això ha estat un consum salvatge. I ara la idea que no estem arribant a temps és d'educar la gent, d'aquí la psicologia econòmica, perquè aquesta compulsivitat no sigui tan agressiva que el que compres avui demà ho tiris.
Clar.
Que és el que està passant, el que estava passant abans i potser el que passarà també ara.
A mi em passa lo de la compra compulsiva quan passo per davant de Yamaha, saps? Que me les compraria totes.
Sí.
Però no. És horrorós. Escolteu-me, us agraeixo moltíssim. De debò que hagueu estat avui amb nosaltres. Gemma Morante, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Toni Rodríguez, moltes gràcies. Ricard Cayuela, parlem divendres, doncs.
Sí, parlem divendres.
Moltíssimes gràcies. Feu una petita pausa, estem a 22 minuts de les 6 en punt de la tarda. Ha estat molt interessant. Una cosa que deia fa una estona el director de l'àrea d'economia i empresa, la PIMEC, Ángel Hermosilla, quan deia que hi havia determinats països que havien canviat el tema del carbó pel gas, i que ara havien tornat a canviar el carbó. Economia i medi ambient. És un binomi que no podem separar, oi? I ara encara tenim molt clara la ressaca del que ha passat a Glasgow, cosa que, d'altra banda, doncs, no sembla no haver deixat content pràcticament a ningú. Per tant, avui aprofitarem l'avinentesa i, com saben, que els dimecres ens agrada acabar el programa deixant parlar la ciència, que és qui realment en sap. Doncs avui farem això. Posarem el medi ambient al damunt la taula, el barrejarem amb una mica d'economia i així ja tindrem un debat interessantíssim avui amb una doctora en geografia i professora del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. Tornem de seguida aquí al Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda amb Diana Silva.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Quatre minuts i arribarem a 6:45. Que ràpida passa la tarda. Jo no sé si vostès tenen exactament la mateixa sensació, però un seu aquí, que són les 3 de la tarda, aviat seran les 6. Veiem com s'està enfosquint la tarda. Això sí, sembla que la pluja ens ha donat una mica treva, no? Que està molt bé. El que no ens dona treva és la lluita pel medi ambient. Aquesta és una cosa que la tenim absolutament claríssim tots, no? I també sabem que és una cosa molt complicada. Només cal fer una ullada a Glasgow i veure com va haver-hi uns certs dies, sobretot a les jornades inicials, que semblava, escolta'm, que la gent es posava les piles i que hi havia moltes ganes de fer coses, i després, de mica en mica, quan s'han hagut d'arribar als grans acords, doncs tot s'ha anat esvaint de mica en mica. Hem entrat dins el capítol del políticament correcte per tal de poder fer 4 anuncis, segurament que salvessin els plats i poca cosa més, no? Però la sensació és que hi ha molta cosa a fer. I si recordem això que dèiem ara fa una estona, no?, del poder de l'economia i com a vegades economia i medi ambient necessàriament no van de la mà, o que sí poden anar, però que cal reformular la manera, ens adonarem que Helena Perxacs, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deia que ho hem de canviar tot, no? Que tenim una lluita complicadíssima al damunt la taula, no?
Sí, tant. Sí, és un gran repte que tenim a sobre. I sí, la darrera cimera aquesta de Glasgow, doncs ens ho ha fet veure, no? A veure, hi ha opinions de tot, no? Hi ha opinions que diuen que en part ja és un èxit que aconseguim fer aquestes cimeres, de reunir tanta gent que parlin d'aquest tema. Tenim molts joves que ara estan empenyent fort, no?, cap aquí, en moviments com Fridays for Future, o com Extinction Rebellion, i llavors anem fent passos, no?, de millora. Hem d'intentar ser positius. Jo crec que també aquesta idea de la equanxietat, no?, que ara es diu molt que els joves...
Equanxietat, sí. És interessantíssim aquest concepte.
Que alguns joves estan tinguent equanxietat, perquè, és clar, parlem tant de crisi i de problemes ambientals, no?, que al final ja fins i tot això es converteix en problemes psicològics, no?, fins i tot de que els hi costa tirar endavant, el dia a dia és molt pesat, perquè penses que no tens futur, no?, d'alguna manera. Jo crec que hem de transformar aquesta consciència en ecopositivitat i llavors començar també a buscar missatges positius de tot plegat, no? I sí, ens podem quedar amb el fet de que potser Glasgow no s'ha set prou fort, prou potent, no?, amb els missatges i prou contundent amb les accions. Però, per altra banda, doncs hem fet molts avenços fins ara, que tenim un grup d'experts a nivell mundial, molta gent que estan treballant per conèixer bé el canvi climàtic, que ja sabem que no podem passar un grau i mig, que a la Mediterrània ja hi som, en aquest grau i mig, hi ha llocs del planeta que són llocs més calents, que s'estan escalfant més ràpid, i que ja estem arribant aquí. Llavors, doncs, ja sabem, no?, l'evidència científica, la tenim ja molt clara, que nosaltres hem creat aquest canvi climàtic, i això és important, és un punt de partida, no?
Deixa'm dir que l'Helena Perxacs és doctora en Geografia i professora al Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, i és una dona, pel que estem veient, profundament ecopositiva i ecooptimista.
Ho intento.
Però és meravellós. Durant la cimera de Glasgow, recordo, Helena, que justament per aquesta cosa, no?, que digues, ostres, però és que potser ens hauríem de posar les piles més ràpidament, no? Potser el món hauria de ser una mica més intel·ligent, no? Potser algú, a la línia del que tu comentes, deia, no, però adoneu-vos que el món és com un gran buc, no?, enorme, i que per girar no és simplement fer un cop de volant, sinó que has d'anar girant de mica en mica perquè amb tota la trajectòria possible el buc giri, però que és molt complicat dur-ho a terme, no?
Totalment, sí, això és el que ens diuen molta gent que estudia el tema de les transicions. O sigui, això sorgeix una mica de les transicions demogràfiques, no?, que ja hem vist que no són d'un dia per l'altre. Quan millores a nivell sanitari en molts temes, no?, doncs llavors la població redueix la mortalitat. Però la natalitat tarda un temps a reduir-se també. Clar. Llavors, qualsevol transició vol temps. Doncs la transició cap a la sostenibilitat, que és la que hem de fer ara i que és la que hem començat, d'alguna manera podríem dir que estem en un moment inicial encara, però no podem fer aquesta transició d'un dia per l'altre, perquè ens hem convertit en una societat totalment dependent dels combustibles fòssils, amb el que es diu la gran acceleració, que des dels anys 70, en què, sobretot durant el segle XX, no?, amb els inicis de la revolució industrial, primer eren molt dependents del carbó, després van passar més al petroli, el gas natural, no?, diferents combustibles fòssils, però clar, portem tota aquesta inèrcia, no?, d'utilització energètica bestial de combustibles fòssils, i no podem fer la transició d'un dia per l'altre. Llavors és el que ens diuen, no? Les transicions són fases i ara estem potser en aquesta fase una mica inicial, ja començant a agafar força, i esperem, doncs, agafar-la més, però clar, vol temps.
Perquè la pregunta, i vaig a fer allò que jo ho diu moltes vegades, que és agafar la veu del carrer, no?, aquell comentari a vegades fàcil, jo te'l faig tal qual. No la fem perquè no interessa que la fem? És a dir, sempre acabem dient, no, és que les grans petroleres suposaran, per exemple, l'entrada del cotxe híbrid o del cotxe elèctric, perquè no interessa, perquè una cosa és l'interès mediambiental i l'altra és l'interès econòmic de les grans petroleres, no? No interessa, no podem fer, no estem preparats encara?
Jo crec que no la fem perquè molts de nosaltres o molta gent potser no es creu que forma part d'aquesta transició, no? Yeah. Una mica en el llibre aquest que hem fet amb els professors, amb la Maria Àngels Alió i l'Enric Tello, que són també professors de la Universitat de Barcelona i que hem estat fent classes al grau de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, doncs amb aquest llibre de què hi ha darrere la crisi ambiental, el que volíem era això, era també, doncs, apel·lar a la responsabilitat de cadascú en aquesta transició cap a la sostenibilitat. Perquè a vegades podem dir, ui, és que allà a Glasgow, no? És que com us atreviu, el que diu la Greta Thunberg, no? Com us atreviu vosaltres, els polítics, no?, a fer-nos malbé el futur? I en part té raó, però també ens hem d'aplicar nosaltres, no? Al final, cadascú individualment podem fer canvis. Ara, el que deia del Black Friday, no?, que estava escoltant abans. Doncs aquí podem fer canvis individuals en la manera com consumim, en la manera com ens movem, no? Llavors, doncs, tots ens hem de posar el cap que formem part d'aquesta transició.
Ara ara anàvem a parlar del llibre que hi ha al darrere de la crisi ambiental, efectivament. Ara d'aquí una estona et faré la pregunta. Anava a dir de res serveix fer grans crítiques sobre cadenes de producció a Àsia de gent explotada si després anem i ens comprem una samarreta per 4 euros.
Exacte. Sí, sí, de fet, ara ja comencen a haver-hi moltes empreses que més doncs, amb filosofia eco o més doncs, amb responsabilitat ambiental i social també, que ens estan dient això, hem de canviar la manera com consumim, no? I hem de pagar un preu just que internalitzi tots els costos ambientals i els costos socials, perquè també tenim uns impactes socials molt grans.
Però aquest tema, disculpa, és cosí germà del tema que estàvem parlant abans. És a dir, perquè en realitat, o sigui, si nosaltres optem per la producció a casa, aquella producció segurament serà més cara. Però també serà més sostenible. Estarem creant una economia més rica de cara a la gent en quant a mà d'obra, etc, etc. Ve a ser el mateix, en definitiva, no? Digue-li xips, digue-li pebrots, digue-li el que sigui.
Exacte, totalment. Fa un moment que també parleu de la indústria tèxtil, no?
Sí, sí.
Com l'hem anat deslocalitzant. I ara part d'aquesta indústria tèxtil està tornant. Doncs intentem, no?, comprar producte local i el mateix passa amb l'alimentació, que ara mateix ara estem a Barcelona, doncs aquí al costat tenim el Parc Agrari del Baix Llobregat. Productes de proximitat, però després ens venen grans projectes que...
Sí, però l'alimentació diguem que té la batalla bastant més guanyada que no pas altres productes, no? Estem lluny, segurament.
Sí, sí,
lluny,
però, sí, però tot i això també n'hem de ser conscients, perquè tenim, per exemple, utilitzem soja, oli de palma, que ens venen de monocultius, i aquí vull entrar també a parlar de la crisi de la pèrdua de biodiversitat, perquè per mi la crisi de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat van molt lligades, i potser no els estem lligant prou, no? I és important dir-ho també, que tenim, ens diuen els científics que tenim gairebé 1 milió d'espècies en perill d'extinció en els propers anys. Per tant, hem de vigilar molt amb això, amb els usos que estem fent del sol. O sigui, tot està vinculat, no?
Ja, ja.
Sí.
I la responsabilitat comença en un mateix, no?
Totalment. Aquí està, no? Que jo crec que potser ens falta ser més conscients d'això, no? Del poder que tenim tots de transformació. A nivell individual i a nivell col·lectiu, que cada vegada tenim més gent que s'uneix en plataformes. Tenim, per exemple, un moviment que arrenca a Anglaterra, que és el moviment de les ciutats i pobles en transició, i que és un moviment molt positiu, no? Que ens diuen reimaginem com vivim, la mobilitat, l'energia, com ens interrelacionem amb els nostres veïns, també. Tornem a produir menjar nosaltres, per exemple, més amb el concepte de sobirania alimentària. Llavors, doncs, ells donen un missatge molt això, ecopositiu, que s'ha anat, que de fet ha agradat tant, que moltes ciutats i pobles arreu del món estan implementant aquesta filosofia.
Yeah. Bé, el tema és interessantíssim. El tema és que, bé, és que no podem fer una altra cosa, segurament, no? És que tampoc no és que tinguem massa alternativa, en realitat, no?
Sí, totalment. Perquè al final...
O sigui, el que podem fer és endarrerir la decisió.
Sí.
No, però l'hem d'acabar prenent un dia o un altre,
sí,
no?
Sí, però al final ja no és només pel planeta, és per nosaltres mateixos. Tot aquest moviment cap a la transició a la sostenibilitat ens dona més resiliència. Ja hem vist amb la Covid, no?, amb la crisi de la Covid, com som una mica inútils a l'hora de buscar el menjar, per exemple, no? Si no anem al supermercat, com ens ho fem, no?
Yeah.
Si hem de començar a relocalitzar.
Això no calia esperar la Covid, eh?
Yeah. Però jo crec que ens n'hem adonat més, eh? No?
Sí?
I també ens n'hem adonat de que una vida local és possible, més local, no? Per exemple, tenim aquesta obsessió d'anar fora, no?, d'anar lluny, potser. I al final, a prop, tenim moltes coses.
Clar, és veritat que efectivament hem tingut ganes de marxar, ara ja tenim ganes de tornar. És a dir, és una reflexió que fèiem abans, que fèiem en el tram anterior, de dir, ostres, molt bé, cada vegada sembla que ens adonem més de la necessitat de lluitar contra la globalització. El tema de la globalització ens ha donat una bufetada a la cara a tots plegats. Ara mateix estàvem parlant representants de diferents actors, com has escoltat, i hem vist que són ara mateix esclaus d'aquesta globalització i que, per tant, tothom aposta per dur a terme iniciatives molt més properes i que, efectivament, garanteixin tot això, però que la crisi passa. La sensació és una mica que volem tornar allà mateix. També és veritat que no és el mateix comprar, econòmicament parlant, a un súper on les mongetes costen, jo què sé, estic posant un exemple de tonto, a 30 cèntims, que en un súper en costen a un euro i mig, però hi ha molta gent que té sous molt petits, la qual cosa tot això és molt difícil, no?
Tot és difícil. Jo crec que al final és un tema que vol temps, jo crec que vol temps, no? I que la globalització en si tampoc és dolent, no? Al final és que no podem parar-la i jo crec que hem d'intentar buscar solucions locals a problemes globals, no? I al revés, doncs, que la globalització també utilitzar-la en positiu. Per exemple, tots aquests moviments dels joves pel canvi climàtic han aconseguit ser globals gràcies, doncs, a aquesta globalització que tenim. O sigui, també té els seus elements positius, la globalització.
Sí, sí, segur. No hi ha una cosa que sigui bona en tot ni dolenta en tot, tampoc. Però sí que estem veient que entregar-nos el que són els grans... aquella gent que té les claus de l'economia mundial, doncs té conseqüències negatives en aquest cas, no?
Sí, el que passa és que jo torno amb això del poder que tenim tots plegats, no?, com a consumidors, que també vas aconseguint petits canvis, no? I que si anem apretant cap a un... I que al final, doncs, el que diuen els productes ecològics potser són més cars perquè al final no, perquè ara mateix no són la norma, no? Però si produïm tots més bé...
Però aleshores l'iniciativa ha de ser governamental, també. És a dir, ha d'haver-hi un canvi en el xip de les nostres institucions locals, autonòmiques o de país, a nivell estatal. Per què? Perquè com a consumidors podem fer el que podem fer. Però, evidentment, si volem garantir que una economia local sigui competitiva, aquí ha d'haver-hi ajuts de l'administració, clarament, no?
Sí, 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 està clar que aquest canvi l'hem de fer tots, eh? I les institucions, és molt important que ja des de això a finals del segle XX, no? Sobretot amb els inicis de més problemes ambientals, doncs es van començar a fer moltes legislacions i moltes millores, no? També a vegades són difícils, com tenim la zona de baixes emissions aquí a Barcelona, o tot el tema dels canvis en els residus, no? De responsabilitzar més a la ciutadania, però que al final necessitem també aquestes lleis i una sèrie de normatives que ens ajudin a emprendre també el canvi aquest cap a la transformació, més cap a un sistema de vida més sostenible.
És interessantíssim perquè tot és tan difícil. Nosaltres que ens passem la vida aquí xerrant amb tothom, vull dir, perquè ve gent a parlar-nos el que és el contingut d'aquell llibre que hi ha al darrere de la crisi ambiental, no? del que ens està parlant ara mateix l'Helena Perxacs, però també ve altra gent a parlar-nos de l'energia nuclear, no? I parlen de l'energia nuclear com una energia absolutament neta, no? Que difícil és saber trobar el punt mig de les coses, ja on sí, ja on no, no? És molt difícil.
Sí,
tenim
sí.
Un gran repte, en definitiva,
totalment,
com a societat, no?
Sí, potser al final tampoc ens hem de tancar. A vegades hem de ser una mica oberts de mires, no ho sé, ara hi ha, no?, tota una gent, per exemple, Bill Gates mateix, no?, que també està dient que igual que estan apostant cap a un tipus d'energia nuclear que utilitzi un urani empobrit, no?, que ara mateix és un problema perquè és un residu, doncs utilitzar això en positiu. És
doncs
complex,
deien,
eh?
Ens ho deien l'altre dia, va ser una cosa que a mi em va sorprendre molt, perquè jo no la sabia, que els residus són residus si tanques les centrals nuclears, perquè si no les tanques es poden reconvertir
en nou material
per les noves centrals nuclears.
Sí,
ara em diràs que ets favorable a l'energia nuclear.
No.
Cadascú és lliure del que vulgui, però em sorprendria.
No, jo només considero que ens hem d'obrir de mires, a veure, amb el tema de la crisi ambiental, sempre no hi ha hagut una part dels pensadors, en aquest sentit, que ens parlen de que la tecnologia ens salvarà, no? Llavors, doncs, la tecnologia és important desenvolupar-la i anar mirant cap on hem d'anar, però òbviament una cosa molt important és tenir en compte el principi de precaució.
Clar.
I amb l'energia nuclear està claríssim que hem de tenir en compte el principi de precaució.
En qualsevol cas és molt sàvia aquesta actitud, no?, d'estar obert, estar oberta, a veure què és el que diuen, a veure què és el que fan, a veure quina és la realitat al darrere de tot això, i no estar en contra simplement d'un titular sense anar a buscar una mica més què és el que hi ha al darrere. Ha estat un plaer. Helena Perxacs, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. L'Helena Perxacs, que és doctora en geografia i professora del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. I ja ho tenim, això, perquè han arribat pràcticament a 58. Vostès saben, ho dic tots els dies, que aquest és un programa que comença a les 3 i que acaba a les 5:58. Per tant, estem amb el temps just per recordar que aquest és un programa que cada dia duen a terme la Yolanda Fernández de la Fuente, que és la subdirectora del programa, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el nostre tècnic, el José Matosas. Ah, i el paraigües. El paraigües avui també és molt important a la vida de tots nosaltres i de tots vostès. No el perdin de vista, perquè sembla que ara la cosa està una mica més tranquil·la, però en principi els mapes del temps deien que ha de continuar plovent i demà encara farà més de fred, en fi. Demà intentarem que s'hi pugen una mica el bomb de la ràdio ràdio surti una mica d'escalfor. Ho intentarem, no els hi puc garantir. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Demà ja serà dijous, que la setmana farà baixada. Fins aleshores, bona tarda.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.